lideratge de la Lliga. L'equip de Hansi Flick, amb un partit menys, deixa l'Atlètic pràcticament sense títol.
Notícies en xarxa.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
Benvolguts i benvolgudes, buscarraons, cagamandúrries, dròpols, encantats i encantades, babaus i babaues. Benvinguts i benvingudes al Cercle dels Mentiders. Hola, Albert.
No, escolta, Joan Carles, què és aquesta presentació?
A veure, Pelacanyes, Pínxol, Pòtol, Tarambana...
Això que m'ho estàs dient a mi?
Sí, a tu.
I abans els hi has dit a la gent? Escolta, això no ho entenc, eh? El tarambana ho seràs tu, i a més ets un tanoca, i un talós, i un somiatruites, i un sòmines, i un pòtol.
Bueno, frena, no?
Oh, ets tu que has començat.
Bueno, tot això té una explicació.
L'explicació és que parlem del santoral.
Sí, també en parlarem d'algun de sant, però hem començat aquest programa amb aquests insults, que tot sigui dit, són insults bastant suaus.
Home.
Sí.
I dedicar-los a l'audiència, què vols que et digui?
Bueno, però jo crec que l'audiència ara ho entendrà bé.
Què vols dir, que ho podràs arreglar?
Home, jo em penso que sí, mira. Però tot això ha sortit d'un llibre. I justament és un llibre que tu em vas recomanar.
Ah.
Sí. És un llibre que es titula 100 insults imprescindibles.
No, si encara serà culpa meva.
Una mica sí, eh?
A veure si ho arregles, va.
No, doncs sí, aquest llibre es titula 100 insults imprescindibles, que es troba a la nostra biblioteca municipal, vale? És un llibre d'en Pau Vidal, i està molt bé perquè desenvolupa justament 100 insults. I d'aquests 100 insults ara n'hem fet una mostra.
Ah, vet aquí. Ai, el que podríem fer seria precisament explicar d'on ve algun d'aquests insults, no?
I tant. Agafem un... Mira, un que és molt nostre.
Ah, sí?
Sí.
I que l'has dit, o què?
No, justament aquest no l'he dit.
I a qui el dediques?
El dedico als aranyencs i aranyenques.
Ah, vale. Llavors, quin és?
És els set ciències.
Ah, molt bé.
Us explico?
Sí, però jo em pensava que no era un insult, sinó que era una virtut. Vet aquí d'on sóc jo. Va, digues.
Bueno, abans puntualitzaré. Aquest llibre, o sigui, a cadascun dels insults, a sota, al final de cada insult o de cada capítol, hi ha el que se'n diu l'emprenyòmetre. Hi ha 10... Bueno, el que coneixem actualment com a emojis, unes carones amb un cert grau d'enfado, d'emprenyament, no? Llavors, al final de cada insult està remarcat una carona d'aquestes. En el cas de set ciències, si hem dit que va de l'1 al 10, en aquest cas és la carona número 4, o sigui que no és un ben bé un insult, és una cosa suau. Aleshores, us explico. Les preguntes que inevitablement t'assalten davant d'aquest magnífic exemplar d'ofensa patufatiana són dues. Primera, va amb guió o va sense? I segona, quines són concretament aquestes set ciències? La resposta número 1 és que va sense, igual que la paraula 100 peus o 1.000 fulles. I si us trobeu la paraula amb guió, és que està mal escrita. La resposta número 2. Aquesta resposta està encara pendent de confirmació des de fa segles, eh? La hipòtesi més versemblant és que les ciències que havia de dominar el savi, si més no a l'època en què es va encunyar l'epítet, eren les tres arts liberals del trivium, que eren la gramàtica, la dialèctica i la retòrica, i les quatre del quadrivium, que eren l'aritmètica, la música, la geometria i l'astronomia. I aquesta manera d'anomenar això que ara en diem assignatures era vigent a l'edat mitjana. Val més que no ens preguntem quines haurien de ser les ciències a dominar pel savi d'avui. Si l'analfabetisme multiculti ja considera risible aquest insult perquè sona als odampitus, què no us diran del sinònim saberut? I tanmateix tots dos estan en perfecta forma. Això no els impedeix, igualment, deixar un espai pel tercer en discòrdia, rata sàvia, que completa el podi de la categoria tractament foteta, però en el fons benigna, envers el qui es pensa que en sap més que nosaltres. És justament a causa d'aquest caràcter pràcticament innocu que set ciències, saberuts i rates sàvies proliferen en l'hàbitat cultural, especialment en el món dels jocs i de la literatura per la canalla. Això sí, quan s'adrecen a infants o adolescents, són qualificatius unidireccionals. És a dir, que només van dels grans cap als petits. Entre ells tendeixen més aviat a infligir-se la mateixa ofensa amb l'adjectiu repel·lent.
I tot això que has explicat és la definició que dona aquest senyor per aquest insult, entre cometes, un insult de set ciències.
Efectivament, una mica desenvolupar el terme i les seves
variants.
Per
explicar-ho has fet servir una sèrie de paraules una miqueta complicades. Però com que jo sóc d'Arenys i això és Radio Arenys i això s'emet per als aranyencs que som set ciències, et diré que ho hem entès tot. No és que ens sembli un insult, això aquí nosaltres, però bé, deixem-ho córrer. A banda de tots aquests insults, el programa normalment sempre el comencem amb els santorals, parlant dels sants, que no comences avui això.
Bueno, avui us volia parlar, benvolguts i benvolgudes...
No continuïs, volia dir que no tornis a dir els insults.
Més que parlar dels sants, que també en parlarem, us volia parlar d'on traiem totes aquestes informacions dels sants.
Ah, del santoral nostre.
Sí, del santoral nostre, efectivament. Quan vam començar aquesta temporada nova, vaig pensar, dic, ostres, per què no compro el calendari dels pagesos? I ho veia sempre aquí a l'estanc de la Riera.
Sí, sí.
I sempre em cridava l'atenció, però com que veia que era dels pagesos, dic, bueno, això no va amb mi.
Perdona, continua.
I bueno, però dic, ostres, dic mira, vaig agafar-ho, ho vaig estar fullejant i ho vaig trobar interessant. I em vaig comprar un. El que passa que, ostres, aquest any ja no, el calendari dels pagesos ja no tenia el mateix aspecte que tenia altres anys.
No, és molt més maco, molt més gros.
Sí, molt més gros, i en color fins i tot, té la portada en color, i, bueno, molt complet, no?
Ja és el calendari dels senyors pagesos.
Sí, 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 sí. A més, segur que hi ha una versió digital i tot. I us volia parlar una mica dels orígens, perquè tenia curiositat per veure des de quan existeix el calendari dels pagesos, i, bueno, ho vaig buscar i volia compartir-ho amb vosaltres. Doncs el calendari dels pagesos es remunta ni més ni menys que l'any 1861. I apareix a la llibreria i impremta Casa Llorenç, que estava situada al costat de l'actual Mercat de Santa Caterina de Barcelona. I en un d'aquests viatges que faig jo de feina, concretament això va passar a un poble d'Alacant que es diu Ibi. Allò que a la tarda ja tens lliure i ja no saps què fer, vaig anar a fer una volta pel poble. I vaig entrar a una papereria que em va resultar curiosa perquè era tot desendreçat, tot ple de coses, era petita i tal. I vaig veure en el taulell un llibret així petitó, més petit que el calendari dels pagesos, que es diu Calendario Zaragozano. Dic, ostres, va resultar curiosíssim perquè m'ha semblat molt, molt semblant al calendari, el nostre calendari dels pagesos. I bé, vaig comprar un exemplar. La informació és similar al nostre calendari dels pagesos, passa que va més focalitzada pròpiament als santorals i als mercats que fan a diferents llocs de l'estat espanyol. Hi ha unes pàgines atapeïdes d'informació. I, bueno, també he tingut curiositat per saber dels seus orígens i resulta que el calendari zaragozano és anterior al calendari dels pagesos, perquè el calendari zaragozano es va publicar per primer cop a l'any 1840.
Ui, Déu-n'hi-do, cap a 50 anys abans, no?, més o menys.
Doncs sí, perquè el calendari dels pagesos, he dit del 1860...
Bueno, 59, uns 20 i pico d'anys
sí, sí,
de diferència.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Vale, i també, bueno, és aquí a la web, el calendariozaragozano.net, pues això diu que es va editar per primer cop el 1840 per l'astròleg espanyol Don Mariano Castillo Oesiero i que s'ha seguit editant durant els 175 anys que fa.
I amb això em estàs dient que no parlaràs de sants avui. No, no diràs quin sant va ser, quin sant ha estat aquesta setmana. Home, com a mínim parlem d'alguna cosa, d'alguna efemèrides.
Sí.
Perquè
sí.
Si no, d'on te traiem les històries
bueno,
avui?
Sí, sí, bueno.
Que déu-n'hi-do les que m'has explicat, però vaja.
Sí, sí, avui venia amb molta història jo.
Sí, ja ho veig.
Bueno, dia 11 de març, Sant Eulogi, Sant Sofroni, Santa Àurea o Òria.
Ah, Àurea i Òria és el mateix.
Sí.
Jo conec una Òria.
Aquesta és la Santa Àurea de Villabelayo, que era verge i abadesa.
Doncs mira, el 12 de març se celebra una altra cosa.
A veure.
Una cosa relacionada amb la Coca-Cola. I és ben curiós el que va passar amb la Coca-Cola, perquè ja feia temps que funcionava la Coca-Cola, i aleshores el dia 12 de març varen decidir... Però, escolta'm, estic parlant de l'any de la Catapunt, eh? Perquè estem parlant de l'any 1894, eh? Fins aleshores la Coca-Cola sempre s'havia despatxat en sortidors que anaves allà i t'omplien el got i tal. Però varen decidir que no, que a partir d'aquell dia del 12 de març del 1894 vendrien la Coca-Cola amb ampolles. Però va passar també una altra cosa, que abans de fer-ho varen decidir que l'ampolla seria diferent. Us en recordeu de les ampolles de la Coca-Cola? Aquelles que tenen una forma així de sinuosa, que fa unes onades, que no són ampolles rectes?
Sí, encara n'hi ha. No tan sinuoses, no, perquè han alleugerit la sinuositat.
Però no són rectes.
No són rectes.
No, mai ho són. Doncs bé, resulta que per tot arreu, tot el que es venia amb ampolles eren ampolles així de tubo, rectes. I ells varen decidir que no, que volien que la seva ampolla que es pogués distingir només el tacte. I per això varen fer aquesta ampolla així sinuosa, que simula el cos i les faldilles d'una dona d'aquell temps que duien les faldilles llargues fins al peu. És a dir, que quan tu l'agafes per la cintura, el que estàs agafant són els malucs, la cadera d'aquella dona, i la faldilla es torna estrenya fins a obrir-se una miqueta en els peus. Varen voler fer això perquè la Coca-Cola es pogués distingir de totes les altres. I és una de les primeres, la primera ampolla, el primer envàs que es va vendre d'aquesta manera i sense etiqueta. Perquè les etiquetes, que eren un tros de paper enganxat en allà, es perdien. I aleshores ja anava serigrafiat, amb relleu. Relleu. Sí. I és que, de fet, no calia, perquè només amb la forma que palpant ja la distingies, doncs ja es diferenciava de totes les altres i la gent ja va saber que allò era la Coca-Cola. I això va ser el dia 12 de març. Anys. Ara no sé quants, perquè jo no sóc ni de lletres, imagina't els números.
Bueno, i escolta'm, i aprofito per recordar que aquest dia 8 va ser el dia de la dona treballadora, que no és un dia de festa, que no va ser un dia, va ser un dia reivindicatiu.
Bueno, escolta'm, i no en tenim cap altre de dia de reivindicar o de celebrar alguna altra efemèride aquesta setmana?
Doncs sí, tenim el dia 14 de març, i aprofitant que tinc aquí davant el santoral d'aquell dia, és Sant Alexandre, Sant Llàtzer i Sant Llubí. I com a santa, Santa Matilda i Santa Paulina de Fulda. I aquest dia, 14 de març, però de l'any 1909, després de 10 anys de vagar de lloguer de diferents camps per poder jugar els partits, el del Velòdrom de la Bonanova, el de Casanovas, de la carretera d'Horta, del carrer Montaner i de la plaça d'Armes, el president del Barça, Joan Gamper, va decidir la consolidació del club de futbol comprant un camp propi. I el 14 de març de 1909 es va inaugurar sense cap acte especial el camp del carrer Indústria, actualment carrer París de Barcelona, que va ser batejat popularment amb el nom de l'Escopidora per les seves reduïdes dimensions. En aquest camp va ser on es va iniciar la primera època daurada del Futbol Club Barcelona i es va produir un important salt en la qualitat de l'equip gràcies als fitxatges de diversos jugadors de renom de l'època, com Samitier, Alcántara, Emilio Sagi i Ricardo Zamora. Resulta que els seguidors blaugranes omplien del tot el camp cada diumenge per presenciar l'equip a les Copes de Catalunya i Espanya. Hi anaven tants espectadors que molts s'havien de seure a la barana de la tribuna, de manera que els transeünts que passejaven pels voltants de l'estadi durant el partit només veien els culs del públic, cosa que va fer que els seguidors de Futbol Club Barcelona se'ls anomenés culers, d'aquí l'origen d'aquesta paraula.
Vet aquí.
I és una definició que està absolutament vigent.
I el santoral del dia 12 de març ja posats a fer, us el dic, perquè també porta uns noms bastant, bastant curiosos. Innocenci, Sant Maximilià, Sant Alpegi, Sant Pau, un altre Sant Lluís, Sant Teòfanes i Sant Josep Zanc de Penc. Vull dir que Déu-n'hi-do també aquest dia.
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno. Jo crec que ja hem fet el cupo, de sants.
Jo penso que sí, avui.
I escolta una cosa.
A veure.
Mil homes.
Això ho seràs tu. Si jo sóc mil homes, tu ets un rebordonit i un poca vergonya i un poca solta.
Mira, trinxeraire, què tal si comencem el programa?
Sí, doncs si jo sóc això que m'has dit, tu ets un llepafils.
Tu un fantasma.
I tu un mesell.
I tu un mamarratxo.
I tu un pallús.
I tu un ploramiques.
I un tuixó.
La ràdio que ens fa viure literatura.
I tu un passaré.
El cercle dels mentiders.
Ràdio Arenys.
Hi ha capell de conill.
O les dones peix.
El cadiraire.
Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
Avui us he volgut oferir una visió diferent. La d'una nena cap als anys 60 que surt pels carrers del seu Arenys i fa un recorregut per les botigues del seu món. I la Montse ens ha portat a fer un tomb pels seus records de les botigues que ella havia freqüentat de petita. I aquest és el seu relat. Jo vivia al carrer Professor Castelló, al número 8, i la botiga més propera era Can Fortuny, amb la qual tenia un lligam especial, ja que la Marta era amiga meva. Era una botiga on es respirava un ambient familiar, bàsicament perquè allà mateix hi vivia la família Fortuny. Al costat del taulell s'obria una porta que donava al magatzem on els homes treballaven. Allà, en Salvador, el pare de la Marta, i feia els contes sota l'escala i amb un llum d'una lampareta. I pujant aquella mateixa escala, s'arribava a la casa familiar. A Riera Vall hi havia Campí, que encara hi és, que va resistint al pas del temps mantenint el mateix escenari de quan jo era petita. Aquell taulell blanc i tot el gènere amuntegat pels prestatges amb un ordre perfecte. La remor de la tele a la part del darrere, la compra que s'amuntegava al taulell i com feien el compte de memòria que finalment marcaven a la màquina registradora, d'aquelles de les mecàniques. Al mateix cantó de Riera hi havia Ca la Rosita dels Ous, on recordo perfectament una senyora gran darrere un taulell ple de cistells i plens d'ous, un lloc on no hi cabia gaire gent. Ous blancs o ous rossos. També hi venia alls i cebes, una dotzena o mitja dotzena d'ous que embolicaven paper de diari. A l'altra banda de Riera, Can Major, amb aquella característica olor a pell quan entraves, aquelles fileres de cadires d'escai clares per emprovar les sabates, les merceditas de xarol negre o les sandàlies daurades, dos aparadors, un que donava la placeta i l'altre la Riera, amb les sabates més boniques i que em feien venir ganes d'entrar. Travessant davant de la placeta i un altre cop a l'altre cantó, recordo l'antiga botiga de Can Fita, que també hi és encara. Una botiga fosca aleshores, amb dos taulells on anàvem a comprar les figuretes del pessebre i també les llums de Nadal, amb aquelles vitrines i aquells calaixets. L'esperit encara es conserva i a tu t'agrada anar-hi, encara que el Gonzalo i la seva dona ja no hi són rere el taulell. Quan arribava Rams, anava amb la mare a Can Lino a comprar el vestit per mudar per anar a beneir la Palma. Vestits de cans remilans, que deia l'Eulàlia. I és en blau i en vermell. Provar-los a l'emprovador i que la mare em deixés triar quin m'agradava més. I com no podia ser menys, Can Badosa, on més que les joguines jo tinc el record dels cabassos per anar a la platja i els cistells per anar a la plaça. Ja sent mare hi he anat a comprar joguines per les nenes. Prop de Cala Iaia Amàlia hi havia Cal Forner, on anava a comprar llaminadures. Tot plegat, un sidral de pesseta amb un embolcall de cartró. Però per mi era la botiga del sidral de pesseta. Algunes tardes acompanyava la iaia Carmeta a Can Gual, o la iaia feia ganxet mentre jo escrivia màquina i després estampava els segells de goma en aquell document, gairebé oficial. Tornant cap a casa, hi havia Can Versant, al carrer de l'Olivar, on hi havia coses ben boniques que m'agradaven molt. Ho portaven dues dones, dues germanes, crec. Eren objectes de decoració i làmperes. Els pares van comprar una en forma de quinquer que durant molts anys va presidir el rebedor de casa sobre el sinfonier. I parlant de coses boniques, Can Maimí, com era d'espaiós, i la llum que enlluernava aquell seguit de prestatges i vitrines plenes de copes i objectes de decoració. Que l'Artigas era al capdamunt del carrer de la Font, fent cantonada amb el carrer Sant Zenon. Era un magatzem a l'engròs on hi venien coses per menjar. De tot, però, ara que recordi, galetes, cafè, caramels... Bueno, de tot. Nosaltres hi compràvem cafè en gra, que podia ser natural o torrefacte. També compràvem uns caramels amb uns embolcalls de colors diferents, maquíssims, però que tots tenien el mateix gust. Un gust difícil de recordar i d'identificar. Però ja de tornar de casa, era inevitable tornar-me a parar a Can Fortuny, on els sentits se m'omplen de records dels bollos llargs o ensucrats, dels panets de Viena, de les barres de quart o de mig. En Salvador sortint de la porta del darrere carregat amb el pa, una màquina de tallar el pernil dolç i el record difús d'una vitrina al vell mig de la botiga que per mi separava la zona del pa de la de queviures. A veure, tot això ho dic de memòria. Ja fa molts anys de tot plegat.
I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
La pota de mono. Al sud d'Anglaterra hi vivia una família, un pare, una mare i un fill ja gran. El pare era jubilat perquè era molt vell i el fill continuava anant a la fàbrica a treballar. Doncs vet aquí que un 1 de novembre en aquella casa hi va tornar l'oncle, el germà d'aquell home tan gran que ja estava jubilat. Ell venia de la Índia i havia anat feia molts i molts anys i ja no s'esperava pas que tornés. Va ser molt ben rebut, amb amabilitat i amor. Feia tants anys que no es veien i aquell home, el de la casa, era tan gran que es veia mort sense tornar a veure el seu germà. Aquest germà, però, va tornar trist. No hi va haver pas manera que els hi expliqués quina era la seva tristesa, què li havia passat. Per més que insistien, no ho explicava. Bé, doncs, va dir el vell de la casa, explica'ns com t'ha anat la vida. Sembla que vens ben vestit, has fet fortuna, se't veu bé. I l'home, aquell, el que venia de la Índia, va explicar que sí, que havia fet una certa fortuna i que ara tornava a casa una mica decebut de tot el que li havia passat en allà. I parlant, va explicar que duia una cosa misteriosa. Lo més que li varen poder treure és que el seu disgust, el seu desencís, venia produït per un article que portava en un dels baculs. Era una pota de mono. Es veu que allà a la Índia havia conegut a un bruixot i aquest bruixot li havia ofert una cosa màgica. Li havia dit que aquella pota de mono li concediria tres desitjos. Qualsevol que fos el desig, la pota de mono li aconseguiria, però que vigilés, que es preguntés a si mateix si realment el volia, aquell desig. I ell va dir que sí, es va quedar la pota de mono i el va demanar el desig. En el seu germà li va explicar que només n'havia demanat un de desig i que no en volia demanar cap més i que es volia desfer de la pota de mono. I quin desig vaig demanar? I diu, no te'l puc explicar. I no hi va haver manera que ho expliqués. Sembla ser que aquest desig havia estat la seva dissort i te'n vols desfer. Però que no t'ha portat fortuna. Diu, sí que m'ha portat fortuna, però jo no el vull, me'n vull desfer. No el puc destruir, perquè ja m'ho va dir aquesta pota de mono. No la podràs destruir, com a molt la podràs traspassar a algú altre, que tindrà també tres desitjos. I aquest, quan la traspassi, la traspassarà també amb tres desitjos. De manera que aquí la porto i me'n vull desfer. El germà, el vell de la casa, va insistir molt perquè li donés, perquè li vengués si calia. I després d'insistir molt i molt, ell i la seva esposa varen aconseguir que el germà els hi regalés, que els hi donés aquella pota de mono màgica, però amb un advertiment. Atenció, tal com em va dir aquell indi Vigileu què demaneu. Vigileu ben bé. I aleshores se'n va anar, deixant aquella pota de mono en allà. Aquella nit no varen dormir aquella família, ni el germà vell, ni l'esposa, ni el fill, ja gran, tot i que l'endemà, com sempre, havia d'anar a treballar a la fàbrica. Tot era rumiar a veure què li demanarien en aquella pota de mono. I varen decidir que el que demanarien seria justament el que feia més falta en aquella casa, que eren diners, perquè devien uns diners per la compra d'aquella casa on vivien i l'havien de pagar, i això és el que els mortificava més. De manera que, a trenc d'alba, varen demanar els diners. I fins que va ser l'hora que el noi se n'havia d'anar a treballar a la fàbrica, es varen passar tota l'estona buscant els racons de la casa, a veure si en algun d'ells hi trobaven els diners que havien demanat, però res, enlloc no hi eren. Varen veure, varen deduir i pensar que allò era una enganyifa. Aquella pota de mono era una cosa fastigosa i prou. El noi se'n va anar a treballar. I va passar el dia, que era justament el dia 2, el dia 2 de novembre, el dia 2 dels morts. I al llarg d'aquell dia, l'esposa i el marit a casa, decebuts del regal del seu germà, varen passar el dia com sempre. Però quan va arribar al capdavall del dia, que era l'hora en què el fill tornava de treballar, tots dos estaven neguitosos perquè el fill no tornava i no tornava i no tornava. La mare va pujar dalt del balcó per veure més lluny, per veure si des del començament del camí el veia venir el fill. I al cap de no massa estona va veure que algú s'acostava. No era el fill, era un senyor ben vestit. Va venir de dret cap a la casa, va trucar, el varen obrir i es va presentar. Era algú de la fàbrica, era el fill de l'amo de la fàbrica. I molt seriós, els hi va dir que els hi portava males notícies i una recompensa. La mala notícia era que el fill havia mort. En un moviment de caixes, una de ben grossa i ben pesant, li havia caigut al damunt i l'havia esclafat. I com a compensació, la recompensa de la fàbrica per la pèrdua del seu fill eren tots aquells diners que justament sumaven la quantitat dels que necessitaven, dels que havien demanat. Aquest era el seu desig acomplert. Però a quin preu? El preu era la vida del seu fill. Quan aquell home se'n va anar, la mare va arrencar amb el plor, un plor intens que no s'acabava mai, en el qual s'hi va afegir el pare, i al cap de ple d'estona, de plorar i de plorar i de fort penediment i d'anar mirant la pota de mono en allà, el pare va decidir que, malgrat el que li havia dit el seu germà, l'agafaria i la llançaria a la llar de foc. Però la mare el va aturar. No, no ho facis. Però això ens ha portat la desgràcia. Sí, però queden dos desitjos més. De manera que demanem que torni el nostre fill. I ara això no pot ser, home. Ha dit que aquesta pota de mono ens tornarà el nostre fill perquè ens concedirà tot allò que li demanem. Demanem que ens torni el nostre fill. Queden dos desitjos més. I així va ser. Varen demanar que el fill tornés. Varen pujar tots dos al balcó i varen anar mirant a veure si pel camí de la fàbrica el veien tornar. I quan el sol es començava a pondre, que ja era ben tard, vet aquí que el varen veure. S'acostava. Venia algú. Una ombra estranya. Anava coix. Tots dos miraven a veure si el reconeixien. Era una cosa que com més s'acostava, més deforme era. Tot d'una varen veure qui era. Era justament el seu fill que tornava, però era el seu fill esclafat per aquella caixa. Sí, sí, tornava, però tornava tal com havia quedat un cop mort. Era un monstre. I baixant i sentint com el fill picava la porta i plorant desesperats i amagats en el rebost per no sentir-lo i per no obrir-lo, per no veure aquell monstre de forma, varen decidir que gastarien el darrer desig que els hi quedava, demanant a la pota de mono que tornés el seu fill a la tomba.
I fins aquí el vermut d'històries dels dilluns a Ràdio Arenys, el cercle dels mentiders. Ara A més de totes les xarxes socials on ens podeu trobar, també tenim un compte a la plataforma Spotify i allà hem creat una llista de reproducció amb un recull de totes les cançons que us estem oferint al final de cada programa. El compte es diu, com no podria ser de cap altra manera, El Cercle dels Mentiders. I avui us deixem amb una cançó de la banda musical de Constantí, Els Pets, i que porta per títol Abatzegades. Adéu! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. M'escalfa el sol de febrer, el sento a la cara i com un nen malcriat. Tomo els petons que em pessigullegen les galtes. Amb les ulleres de sol, servim-me d'escut covard. Repasso els malucs, totes les noies que veig travessant la plaça. Enamorat de la mirada fugissera d'una estranya. Encisat, pensant que potser mai més la tindré. I vaig cantant, fuixet pel carrer com un babau. Aquesta cançó que tinc al cap és que m'he llevat i s'ha enganxat com les lleganyes. Vaig cantant, fuixet pel carrer com un nen gran. Aquesta cançó que et vull donar et porto al damunt i m'agrada. Servir les mans de paraigües. Intento no clocar els ulls, les gotes em van lliscant, però puc veure un gat rient-se de mi des de sota d'un Seat Panda. Fascinat amb la mirada juganera que em regales. Pa, pa, pa.
mentiders.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
Busca solucions per a la salut i el benestar?
A Ortopèdia Arenys t'oferim tota mena d'aparells mèdics, ajudes tècniques i material de rehabilitació per a ús particular, residències i centres mèdics.
A més, et fem una valoració gratuïta per aconseguir exactament el que necessites i atenem receptes de la Seguretat Social.
Ara ens trobaràs a la Riera, cantonada Bisbe Vila Mateu.
Truca'ns al 93 752 47 74 i t'assessorarem sense compromís.
Ortopèdia Arenys, posem la salut i el benestar a les teves mans.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
Black or white.
sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera.
I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my addicted to you.
Música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Fueron mágicas, de esas que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química, no importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía, silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca, te obsesiona. Estas ganas no se van. We'll be right back.
Compartint la música de Ràdio Arenys.
Driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around, and you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't forever now I drive alone past your street, and all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving.
Ràdio Arenys és la primera en música.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now.
There's something about you.
You got the lock, I got the key.
heavy spell you got me under. I see fireworks when we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. You got the light.
Música a Radio Arenys. Primera. Som la primera.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? It's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you, can't you
grans artistes amb la primera música. Radio Arenys.
fucking cacao. Suau, suau, saqui mamma il tumbao.
Chiringuito, chiringuito,
abanico,
abanico. Para mi papà,
la marina sta morena.
La Kelly van darrera, s'imagina em fan la peli.
A part si ensuau la crema, el cos demana fricció. Cull floretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena.
La Marina està morena.
¿Dónde ayúdate contigo a sola? ¿Dónde no habla desde lo nuestro?
Radio Arenys, la primera.
L'informatiu migdia.